Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Via Catalana, hores d'ara el Servei Català de Trànsit tan sols registra complicacions a dues carreteres. D'una banda, la P7, on hi ha dos trams en circulació lenta, el seu pas per Sant Cugat del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit Girona a causa d'un accident, i a Sils, una avaria està provocant 500 metres de circulació lenta en sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat. I a la B24 hi ha circulació intensa al seu pas per Pallejà, i a mig quilòmetre de cues en sentit Vilafranca del Penedès, tot plegat després que hi hagi hagut un accident que ha obligat a bloquejar la circulació per la carretera durant força estona. Encara, a hores d'ara, hi ha un carril tallat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de muixques.
Una mentida, que encara em creï tot el que em diuen.
A veure, no és això, no és muixca en si, però sí que sembla mentida, com canta la muixca, el que li ha passat a una presentadora de Telecinco durant un directe. I és que, mentre explicava que Junts no anunciarà la seva posició a la mesa fins dijous, una mosca que tenia ganes de gresca, va decidir que era un bon moment per posar-se a la gola del llop, mai millor dit. I va fer que la periodista s'ennuegués. Insisteixo, s'ennuegués, aquest és el moment.
Bildu, un gobierno de signo plurinacional... Perdón.
És meravellós. I aquestes coses passen en directe i són coses que passen, i és veritat que després ella manté el tipus i continua la connexió en directe de forma magistral. Però clar, aquest moment, ja que no sé si ho podem tornar a tirar, un moment en el que s'ennuega perquè li entra la mosca a la boca.
Un gobierno de signo plurinacional... Perdón.
Que consentíem a mig directes per veure forçada a escopir aquesta mosca que no li va pujar al nas, o això és el que va semblar, tot i que per ella es va quedar en un diàling dels que ens agraden aquí a RAC1, la llum de la mosca es va apagar.
Una mosca volava per la llum i la llum es va apagar.
En fi, una obra més de Sant Narcís.
El món a RAC1, amb Sergi Ambubio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
10 i 3.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui amb les periodistes Carla Turró, Estefania Molina, Ot Bou i Joan Simó.
Carla Turró, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Podem explicar que ja fa una estona que s'ha arribat? Avui la Carla ha arribat molt d'hora.
Tinc un problema calcular els temps. Jo ja arribo. Però tampoc havíem explicat que les últimes vegades havia arribat literalment quan això estava sonant entrant per l'estudi.
Això és veritat, això és veritat.
Venia de fora, llavors m'he passat de dir no vull fer tard, no vull fer tard, i poc més que, en fi, que em passi tot el programa aquí al teu costat.
Sí. Bueno, avui hem començat la tertúlia una hora més tard.
Sí,
per tant,
sí,
potser
sí,
també
sí, sí, sí.
Aquest desajustament d'horaris. Ali Ramia, bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ferran Caballero, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, tinc diferents fronts oberts. Si us sembla, un el podré rematar i un el puc anar a abordar. si us sembla, vale? I després ja fem tertúlia amb normalitat i parlem de totes les coses que haguem de parlar. Primer, us puc explicar, Marina Garrido, bon dia.
Bon dia.
Que la semifinal del Mundial Femení de Futbol entre Espanya i Suècia ja ha començat, anem pel minut 4 concretament i 0-0, eh?
Sí, exacte, 0-0, de moment Espanya que té la pilota al seu camp, i això sí, Suècia ha tingut les primeres oportunitats amb l'Extenius, que és la davantera més potent, que ja ha començat a agafar perill per la zona a prop de la porteria de Catacoll, per tant haurem d'estar molt, molt pendents.
Aquesta semifinal, primera semifinal que juga en tota la història de la selecció espanyola femenina, estarem molt pendents durant tot el matí amb la Marina Garrido, que la tindrem aquí en l'estudi, anar seguint a través de la tele tot el que passi, i a Auckland, al camp, des de Nova Zelanda, hi tenim l'Aleix Graells. Aleix, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ambient de ple absolut en aquest Eden Park. Hi haurà unes 45.000 persones que s'han aplegat aquí per veure aquesta semifinal. Com dèiem, els primers moments del partit estan sent indecisius, inconclusius, portem molt poc temps, veurem qui guanya, i el que us podem avisar és que a la graderia hi ha majoria sueca, no gaire per molt, però també hem vist, i atenció, moltes samarretes i molts jerseis i alguna bandera dels Estats Units, perquè recordem que aquest és el camí que havia de seguir la selecció americana, que ja no hi és.
I escolta'm, Aleix, clar, una de les notícies que ja hem donat a primera del matí és un cop vist els 11, que és que Alexia Putella és titular.
Sí, Alexia Putella recupera la titularitat després del partit de fase de grups contra Zambia, que també va ser titular. No ha jugat cap dels 90 minuts en cap dels partits de la selecció espanyola en aquest Mundial. Recordem que ve d'una lesió llarga, d'un trencament dels creuats. Això és una recuperació també difícil. I ahir Jorge Vilda, en roda de premsa, explicava que amb l'equip tècnic de la selecció han intentat ser molt curosos per recuperar bé la jugadora. Però també deia que estava preparada per tot. I mira, si estava preparada per tot, que avui 11 titulars recupera aquesta posició al costat de 6 jugadors més del Barça, al costat de la seva companya Aitana Bonmatí.
Clar, exacte, són 11 jugadors titulars de la selecció espanyola femenina i 7 són del Barça. Ja anem pel minut 6 i aquest Espanya 0, Suècia 0, com diem, estarem molt pendents. Connectarem amb l'Aleix a la mitja part i tu, Marina, qualsevol cosa que passi et demanes pas i ho anem explicant. Això, estarem molt pendents durant tot el matí d'aquest partit, si el partit pel que sigui arriba a la pròrroga i arriba a penals o el que sigui, allargarem el programa fins quan calgui per explicar aquest partit històric de la selecció espanyola femenina en aquest Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Carla, tu ets bastant futbolera.
Jo soc bastant futbolera, sí. He de dir que no hagués pogut sobreviure la meva família si no ho hagués estat.
Sí?
Sí, perquè a casa s'ha vist futbol tota la vida, molt, i jo era allò de dir o em desquicio cada cap de setmana o m'uneixo a l'enemic, no? I sí, m'agrada molt el futbol i celebro molt que el Mundial, tant el que està passant amb el Barça com el que està passant amb el Mundial femení.
Que estan fent unes audiències i unes xifres d'espectadors en directe en els camps que són bestials. Avui ens ho explicava l'Aleix a primera hora del matí. Sí. El camp està ple.
El camp està ple, cada vegada les marques paguen més per les jugadores, també hi ha més audiència a televisió, i això és un pas imprescindible perquè després les condicions de les jugadores siguin molt millors, perquè això, que avui ho veiem aquí, per les televisions, i el Mundial, etcètera, hem de recordar que les condicions que tenen elles continuen sent molt diferents que les condicions que tenen ells, no? I que estan pendents de pactar un conveni que a dia d'avui xifra que el salari mínim per una jugadora de primera divisió a Espanya està en 16.000 euros. Vull dir que evidentment hi ha molt a celebrar, però que també hi ha molt camí per córrer.
Mm-hmm. Estem pendents des de primera del matí d'aquest foc que crema des d'ahir al vespre al Rosselló, a la Catalunya Nord. He pogut explicar que els bombers l'han donat per controlat. Ara de seguida anirem cap allà, cap a tocar de la zona amb la Sandra Florença. Ara hi connectarem, però abans deixeu-vos explicar que Izquierda Unida dona per bo que Francina Armengol sigui la propera presidenta del Congrés dels Diputats. Ho avançava ahir al Periódico, tot i que fons socialistes ho negaven més tard. El portaveu d'Izquierda Unida, Enrique Santiago, ho deia fa uns minuts tot just a Ràdio Euskadi.
Ara la dificultat és la gent que estan aquí sense res, que han perdut. Un càmping ha estat totalment destruït i la gent que estava, per exemple, a la platja o estava menjant al restaurant s'han quedat amb el que tenien de sols, però ja no els queda per res, ni en el caravan, ni en el càmping, ni per res. Cotxe, ni claus de la casa, ni paper, ni per res. Us tenim d'ocupar d'aquesta gent.
Doncs ara sí, 10 i 9, anem cap a la Catalunya Nord, anem cap a... per saber l'última hora d'aquest incendi que ja està controlat pels bombers, aquest incendi al Rosselló que cremava des d'ahir a la tarda i que ha cremat com a mínim 500 hectàrees. En aquesta zona s'han hagut d'evacuar més de 3.500 persones de quatre camps. Per tant, hem rebut molt bones notícies a primera hora del matí perquè la informació que teníem ahir al vespre era com a mínim molt preocupant. Allà hi tenim la Sandra Florença. Sandra, quina és l'última hora?
Doncs som ara mateix al pavelló d'Argelers, on hem pogut parlar amb Antoine Parral, alcalde d'Argelers, que ens explicava aquesta última hora. Ens ha explicat que han passat la nit en aquest pavelló 1.600 persones, de les més de 3.000 desallotjades que ha causat aquest foc, i que ara mateix la preocupació és què podran, com podran compensar i com podran ajudar totes aquestes persones que han perdut la seva casa i també les que estaven allotjades als càmpings quan han perdut tot. Sentim una de les persones que han vingut amb autocaravana, que és francesa i que estava allotjada en aquest càmping. Ella es diu Aureli.
Soy Aureli. Estamos en el camping Les Chênes Rouges. El fuego arrasó todo el campo. Mi autocaravana tenemos nada.
Ja hem sentit les seves paraules, hem parlat, com dèiem, amb l'alcalde i sentim també com ens explica com han sigut aquests desallotjaments i quina és l'última hora d'aquest foc aquí des d'Argelers.
Crec que no tenim aquest tall ara, Sandra, disponible.
No el tenim disponible?
Ara no.
Disculpeu, doncs. D'acord, doncs el treballarem. Ens comentava doncs l'alcalde que aquest foc el donen per controlat, per estabilitzat, però que els bombers segueixen treballant remullant la zona perquè tenen por que no pogués revifar d'alguna manera. Aquí no bufa el fort vent, per tant el vent no bufa de cap manera, diguem-ne, forta, per tant sembla ser que això es podrà restablir. L'única preocupació, com ens comentava, i podrem sentir-lo més endavant en una altra connexió, és com podran ajudar a totes aquestes persones quan han perdut tot.
Gràcies, Sandra. Per tant, bona notícia, aquest incendi controlat que cremava amb tanta violència i força a la Catalunya Nord des d'ahir al vespre. Per cert, abans de connectar amb la Sandra, hem tirat un tall, volíem escoltar el portaveu d'Izquierda Unida, Enrique Santiago, i pot haver-hi gent que haurà dit, voleu dir que aquest és Enrique Santiago? Hi ha hagut a vegades això que ens passa, hi ha hagut un creuament de talls. Escoltem ara a Enrique Santiago, portaveu d'Izquierda Unida, dient precisament que donen per bo el nom de Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats. Escoltem ara sí.
Es una dirigente con la que se puede trabajar muy bien por parte de la izquierda, ¿no? Ella ha dirigido dos gobiernos, los que ha formado parte Unidas Podemos, y siempre ha sabido darle una dinámica de trabajo a esos gobiernos plural, donde todo el mundo se ha sentido representado, respetando los acuerdos de gobierno. Además, ha defendido más autogobierno para Baleares, con lo cual la señora Armengol, desde el punto de vista de las fuerzas progresistas de izquierda y democráticas, es buena candidata para cualquier cosa.
Marina, tot controlat, no, per Oakland?
Sí, hi ha hagut la primera ocasió clara per Espanya, una centrada d'Olga Carmona que ha rematat Alba Redondo de cap, però bé, finalment la defensa sueca ha pogut evitar, rebutjar aquesta jugada, aquesta pilota sense problemes, per tant, continua el partit, minut 12, Espanya 0, Suècia 0.
Perfecte. A veure, Carla, Aleix, Ferran, teniu fills? Sou molt joves,
no?
No,
no,
no, no, encara no.
Encara no.
El Ferran encara no.
O sigui, començo a tenir una pandèmia al meu voltant de gent que té fills. Llavors, puc criticar així des de fora, que també és...
No, no, aquest és un gran tema, quan comença a tenir fills la gent del teu entorn.
Tot és facilíssim, així des de la distància, saps? Escolta, això us heu d'aprendre.
I després hi ha grups d'amics que ho fan millor que d'altres, hi ha grups d'amics que es casen abans de tenir fills, aquelles parelles ja més estables, deixen cases més que res per fer la festa de tot un cap de setmana i tal, no sé quantos, i després hi ha grups que ho fan a l'inversa, que comencen a tenir fills així perquè sí, i no hi ha manera que hi hagi casaments.
No hi ha casaments, jo soc d'aquest segon grup. Hi ha
jo també soc d'aquest segon grup.
Llavors la gent té fills i no hi ha festa.
Ripple, clar.
Es convideu a unes copes.
I el Ferran encara no.
Encara no, encara no.
Encara no. Però us ho pregunto bàsicament, perquè nebots, potser sí que tindreu, o cosins petits i això... Clar, quina gestió feu vosaltres o quina gestió fan els seus pares de la presència de la canalla a les xarxes socials? Són molts de penjar stories, penjar fotos, penjar vídeos dels petits amb la cara descoberta, diguéssim.
A veure, aquí hi ha de tot, i com tu comentaves, crec que estem aquí en un grup jove avui, llavors potser la perspectiva és una mica diferent, no? Sí que sé que al meu entorn la gent és més responsable en aquest sentit. Vull dir, també, una mica preparant el tema i tot, sí que comentàvem aquesta diferència que hi ha una mica a nivell generacional entre potser boomer i potser més gen Z, saps, aquesta franja a partir dels 90, i diferència entre gent que ja ha crescut més en l'entorn de xarxes socials i que, per tant, ja està més acostumada i ho té més present, o gent que no. I crec que es nota molt la diferència. Mm. El meu entorn sí que allò, tothom quan penja una foto, nebots, cosins petits, coses així, sí que la gent és més responsable de fer la foto per darrere i tot, però sí que, bueno, encara estem en aquesta franja en què es normalitza molt el fet de publicar contingut de nens sense pensar en què pot passar. Mm.
A mi em passa que, clar, jo estic pensant en de la gent... O sigui, m'estaran escoltant els meus amics o el meu germà, que és fàcil que pugui estar succeint això ara mateix. O sigui, jo he de dir que en el cas, per exemple, dels meus nebots, el meu germà és un tio molt poc de xarxes. Molt. És un esperit boomer. I llavors no hi ha aquest problema perquè ell realment no penja moltes fotografies. Mm. Però, en el cas dels meus amics, estic pensant que sí que és veritat que des que són... De fet, et diria que des que són pares... en la immensa majoria de casos, no en tots, el seu Instagram és gairebé jo i el meu fill o jo i la meva filla, no? Vull dir que és veritat que apareixen moltíssim. Estic pensant en alguns casos concrets que no, però la immensa majoria treuen molt el nen o la nena, perquè és que a més realment són tan molt, vull dir que, clar, és que són tan, saps?
Sí, fa com de mal no penjar,
Sí. Bueno, jo veig que mira que macos aquesta fotografia, que, en fi, que després quan veus, diguéssim, després fora de la fotografia, quan veus la realitat, a vegades no és sempre 100% idíl·lica, però és veritat que són divertidíssims, que tenen unes fotos xulíssimes, i en els Instagrams dels meus amics, jo crec que apareixen molt els seus fills, molt, moltíssim.
De fet, una de les dades que donava ahir al periòdic és que el 89% de les famílies publiquen imatges dels seus descendents a internet al voltant d'una vegada al mes, sense cap tipus de restricció de res.
Mm. És un contingut molt fàcil, en el fons el que dèiem, no? Xarxes socials, la part aquesta d'aparença, de mostrar, doncs, si a més hi poses la part aquesta, com deies tu, del nen, que mono, no sé què, fent cosetes, que si mira com camina, mira com ha tirat el menjar, que mono, és un contingut molt fàcil, i per tant, doncs aquest problema com d'addicció de les xarxes, no? Aquest retorn positiu, que et dona el like, en el cas dels nens, encara és molt més fàcil.
I que a mi m'encanta veure-ho, per exemple. O sigui, jo, com que no els veig...
Exacte.
Per exemple, jo, de fet, un dia li preguntava a la meva cunyada, perquè el meu germà ja donava per fet de dir, a través d'ell no veuré fotos, i tu penja les coses i estan, perquè m'agrada veure'ls, no? Els nebots, els fills dels amics...
Sí, jo hi ha nens d'amics, de fills d'amics, i sí que només conec per les xarxes, que segueixo el seu dia a dia. Tot el creixement dels nens, ara, avui m'han penjat una, on ja estan molt crescuts, o sigui, han fet una estirada, i jo els segueixo només per les xarxes, no us conec en realitat, però són molt fotogènics, i a més és que cada cosa que fan és molt graciosa, és la primera vegada, sempre hi ha novetat, o sigui, encaixa tot el que s'espera de les xarxes socials, que és novetat i bellesa, per dir-ho així.
Sí.
Ho tenen perfecte, cada dia és una cosa fantàstica.
I com que nosaltres les fotos fem això com d'intentar posar-nos estupendos, que és una cosa que és, no, és terrorífic, no ho feu, no? Els nens tenen aquesta cosa genuïna, espontània, són guapíssims.
Típic, que mires fotos teves de petit, ostres, que guapo era de petit, quan m'he espatllat,
en quin moment
no? L'he liat tant. No, però és això que comentaves. Crec que també no cal demonitzar-ho tot d'un principi, no? Perquè, en el fons, precisament, les xarxes socials tenen aquesta part molt positiva que et permeten estar molt en contacte. Sí. Vull dir, ostres, tens un germà que està vivint a l'estranger. Ostres, gràcies a aquesta xarxa social, a contingut, tal, pots estar-hi més present, pots anar-ho seguint, no? Ens acosta molt més. O sigui, soc bastant pro-xarxes en aquest sentit, no? No intento demonitzar-ho, que és el més fàcil. T'acosta molt més a aquestes persones, amics que tens potser del col·le, que ostres, potser no sabries res d'ells, en canvi, saps que estan vius, que tenen un nen, no sé què. Per tant, sí que cal emprendre aquest debat una mica amb tranquil·litat, no és una part com molt agressiva, però bé, sí que cal aquesta part d'entendre, doncs, els riscos, no dic que anem parlant, però bé, potser això cal una mica més com no d'educació, però sí com de tenir present la part de riscos, però també la part de beneficis, i és xulo també aquesta part de poder compartir amb el teu entorn.
Però potser també una falsa sensació de seguretat que ens dona, per exemple, el fet de tenir el perfil privat, que creiem que si ens posem el perfil privat, que hem d'acceptar tota aquella gent que ens vulgui seguir, sigui Instagram, sigui la TikTok, sigui el que sigui, que creiem que el que penjarem nosaltres quedarà allà.
Clar.
I ja està.
Potser... I no veurà ningú més.
Exacte.
Ja, el, mira, l'altre dia, això és una comparativa molt estranya, però vaig veure el documental que hi ha a Netflix de la Pamela Anderson, no? I ella deia, que em va fer pensar, que quan a ella li roben aquell vídeo sexual amb el marit, deia, clar, fa molts anys, no era els inicis d'internet, i llavors ella deia, jo em pensava, ostres, on pot arribar, o veure aquest, o veure aquell, però en el que mai en el meu cervell hagués pogut entrar, és que allò estaria per sempre, en algun lloc, clar, clar. I que seria impossible d'esborrar, no? Llavors parlava del trauma que li havia suposat als llars dels anys entendre que allò sempre estaria present, sempre, i que fins i tot si ell hagués abocat tots els seus recursos i tota la seva vida, tota la seva energia a intentar eliminar-lo, sempre hagués quedat rastre en algun lloc. I és veritat que jo no actuo des d'aquesta consciència quan utilitzo les xarxes. D'entrada, perquè no et dones aquesta importància. Bueno, no sé vosaltres, però clar, penses, sí, això no. Que estic penjant aquí no l'interessa.
D'aquí 20 anys ningú vindrà a mirar-me el que hagi penjat a Twitter ara, avui, un diumenge, cansat des del llit.
Qui l'interessa? Després per la mirada que tindrà l'altre, és a dir, perquè jo puc tenir una mirada sobre una cosa, no sé com dir-ho, molt naïf, i que no puc concebre que algú li posi una altra mirada en aquell contingut. No ho sé.
No, i que potser a vegades no és tot només un tema de... mirada, no? I entrant ja també amb la part d'aquestes problemàtiques i què pot tenir això. Primer, que tu no estàs generant, en aquest cas, contingut per tu, que això a vegades potser sí que ho podem reflexionar més, sinó que estàs generant contingut per una altra persona, yeah. Pel teu fill o pel teu nebot, però generant contingut per ell, que evident tu potser encara li poses menys cura a pensar les conseqüències que pot tenir. I a vegades això, potser fins i tot, hi ha coses que potser sí que poden ser més evidents, no? Que després això doncs, em podré sortir esquitxat, no? Si vas a fer un tuit, vas a escriure les borres, però dius, això que no quedi aquí perquè crec que no toca. Però clar, potser a vegades penses coses tan tontes, entre cometes, però clar, estàs penjant l'aniversari del nen, estàs penjant potser on viu, què li agrada, que això després pot ser temes de seguretat, temes de la contrasenya que faig servir aquest nen, sí. Temes de la seu dia a dia. Per tant, estàs generant tot un volum de contingut, no per tu, sinó per una altra persona, que aquí és on hi ha aquesta part més problemàtica. Llavors és quan encara ens despreocupem molt més de les implicacions que això pugui tenir.
I hi ha una... Bé, dos. Precisament sobre el tema d'anar compartint constantment la nostra vida a xarxes, els Mossos d'Esquadra se n'han fet un fart d'advertir d'això, sobretot quan arriba l'estiu o períodes de vacances, que nosaltres també donem pistes als lladres.
Correcte.
Quan penges una foto teva a Etiòpia i un parell de stories més a Etiòpia i al cap d'un dia una altra foto a Etiòpia, diguéssim que els lladres poden saber que no ets a casa com a mínim. Però
aquella nit no ets a casa segur.
Us treia aquest tema sobre la taula, us feia aquesta pregunta per un fenomen que ja se li ha posat nom. Per tant, això vol dir és que la cosa va grossa, que es diu sharenting, que és aquest perillós fenomen, perquè se'n parla així ja des de l'autoritat, que cada vegada està més estès, que és dels pares compartint fotos dels seus fills menors d'edat a les xarxes socials. I un altre dada que hem sabut fa molt poquet. Més d'un 70% dels padrastes utilitzen aquest tipus d'imatges per alimentar les seves fantasies sexuals. De fet, avui en dia, gran part de les imatges que es difonen en aquest submón de la padrastia no són eròtiques, sinó del dia a dia. De Instagram, de Facebook, de Twitter, etc. De pares. Els experts adverteixen que un cop es penja una fotografia, això que dèiem, se'n perd el control. I això encara, i més important destacar això, que el perfil de l'usuari sigui privat. Llavors, els experts desaconsellen del tot penjar fotografies a les xarxes, malgrat que, com dèiem, un 90% de les famílies, segons dades del periòdico, ho fa. Estem parlant del 70% del material actualment pels padrastes ve de fotos de menors d'edat d'Instagram.
El que sorprèn és... Jo, clar, jo quan teia la mirada que li podien posar sobre això, no pensaven tant en una cosa tan bèstia, no? Però aquí... Com poden tenir la mirada? O sigui, com tens la mirada... Com pots tenir una mirada tan fora de lloc sobre una fotografia d'un nen tranquil·lament a la platja, no? O d'un nen tranquil·lament a la platja és el que crec que costa... Costa molt d'entendre, almenys a mi.
No, i precisament el que deies, ja no només de part de la platja, que mira, aquí encara pots... Hi ha un contingut més de... No, contingut totalment normal. O sigui, potser fins i tot una fotografia, nen a l'escola, també deien molt, no? En festivals, a vegades l'escola mateixa és la que penja fotografies de tots els nens i tot. Tot aquest contingut que es considera tipus zero, vull dir, normal, amb zero contingut eròtic, és la majoria del contingut això de que fan ser pes al paràstia. Llavors, ostres, és molt preocupant, és evidentment, és preocupant i molt fàcil és això, que aquesta estandardització, normalització, poder emmagatzemar tant contingut, accedir a tant contingut d'una forma tan fàcil, doncs encara augmenta més aquest problema i la preocupació.
Ferran.
Sí, a mi el que em sembla interessant d'aquest debat és una cosa que vaig llegir, que és fins a quin punt la sobreexposició a aquest tipus de contingut, que normalment per nosaltres, vull dir, per la gent que no és pederasta, no té un contingut eròtic, incentiva en gent que podria tenir una petita inclinació a la pederàstia la seva inclinació. És a dir, que de la mateixa manera que se suposa que passa amb la pornografia, per exemple, no? Que l'accés continuat o l'accés fàcil en aquest contingut incentiva unes pulsions que d'una altra manera estarien socialment reprimides i personalment reprimides amb molta més facilitat.
Sí, sí que és veritat que sempre diem que les xarxes com que multipliquen, no és que creï una cosa nova, sinó que multipliquen, sí, el que ja existeix, no? a la vida, ja sigui, jo què sé, en una xarxa per lligar o ja sigui quan vols publicar a Twitter determinades opinions. Que jo sí que penso, la mirada que tingui l'altre sobre això la pot tenir, diguéssim, no sé, quan va al metro, quan està al tren, quan se't creu a tu pel carrer, o sigui, no és... que és veritat que això és una cosa que succeeix, no? I que succeeix, existeixi o no existeixi les xarxes. És veritat que el dubte és fins a quin punt ho posa més fàcil o multiplica. Perquè al final el pederasta es trobarà, no sé, al metro amb un nen o quan va comprar la botella o quan camina pel carrer.
Doncs vull afegir en aquesta conversa la veu d'un expert, la veu de, concretament del Tomàs Moré, que és de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bàsicament, li vull preguntar amb ell que ens alerti d'aquests riscos i sobretot que ens doni consells per evitar situacions indesitjables com les que ara comentàvem. Serà d'aquí uns moments.
RAC 1. Masso Agro presenta Canemite, una acaricida de nova generació per satisfer les necessitats de la citricultura actual. Canemite pertany a una nova família química i no presenta resistència creuada amb els altres acaricides. Canemite és respectuós amb la majoria d'insectes beneficiosos i manté l'equilibri natural. Canemite és eficaç, respectuós amb el medi i la fauna auxiliar. Masso Agro, solucions de confiança.
Aquest agost continuen les rebaixes. Per si necessites un bolso o bé unes sabates. Però, i si el que et fa falta és un cotxe? Doncs aquest agost a Hyundai Augusta Car fem rebaixes. Unitats limitades amb descomptes de fins al 40%. No et perdis les rebaixes de Hyundai Augusta Car. Vilanova i Vilafranca. AugustaCar.es. Consulti unitats de quilòmetre zero.
Aquest estiu, siguis on siguis, trobaràs un supermercat Espar a prop teu. Descobreix totes les ofertes que tenim preparades perquè gaudeixis d'aquest estiu als millors preus. Trobaràs un gran assortiment de productes frescos, gelats, begudes refrescants, protecció solar. Tots ells de primeres marques del mercat, a més de la nostra marca pròpia Espar. Vine a conèixer-nos. A Espar t'ho posem molt fàcil.
Si tens un Volkswagen, un Seat o un Cupra, vine a Auto Casasús, a Torredembarra. A Auto Casasús t'oferim tots els serveis de postvenda. Manteniments, mecànica i xapa i pintura. I si busques cotxe, trobaràs vehicles nous, ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Casasús, el teu servei excel·lent amb un tracte personal i proper.
Vols descobrir el secret per aconseguir el millor preu en cotxes quilòmetre zero?
Només has de venir a Grup Oliva Motor. Peugeot, Citroën i Opel. Una àmplia selecció de vehicles a estrenar amb preus que et deixaran sense paraules. Però afanya't, les unitats són limitades. Vine avui mateix i emporta't el cotxe que tant de temps portes buscant. Amb la millor oferta garantida. Només a Grup Oliva Motor.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna, el teu centre de formació professional especialitzat en l'àmbit sanitari. Visita ilerna.es o truca al 877 0806 16. Si vols FP, vols Ilerna.
Aquest agost continuen les rebaixes. Per si necessites un bolso o bé unes sabates. Però, i si el que et fa falta és un cotxe? Doncs aquest agost a Hyundai Augusta Car fem rebaixes. Unitats limitades amb descomptes de fins al 40%. No et perdis les rebaixes de Hyundai Augusta Car. Tarragona, Reus i Cambrils. AugustaCar.es. Consulti unitats de quilòmetre zero.
Del 12 al 28 d'agost torna la Festa Major del Catllà.
Amb cercavila, correfocs, esport, concerts, ball, espectacles infantils, concurs trencaclosques, teatre, màgia, música infantil.
I sobretot, una de les millors diades castelleres de Catalunya. Amb la colla jove Xiquets de Tarragona, la Vella de Valls i els castellers de Vilafranca.
El Catllà, quan fem festa, ho fem bé. Més informació al catllà.cat.
Avui amb la periodista Carla Turró, el professor de filosofia i articulista Ferran Caballero i el matemàtic i expert en intel·ligència de dades Aleix Ramia.
Pràcticament 10:45 del matí. Marina Garrido, hem arribat al minut 29 d'aquestes semifinals entre Espanya i Suècia. De moment, com va això?
Doncs continua sense morts el marcador, 0-0. És veritat que és un partit molt igualat, com s'esperava. Això sí, Espanya té la possessió, 65% per Espanya. Això és una bona notícia per la selecció de Jorge Vilda, perquè els agrada tenir la pilota i la necessiten per fer mal, però a la vegada no és una mala notícia per Suècia, perquè elles juguen això, no? S'esperen al contraatac, a fer mala pilota aturada. Per tant, de moment, molt igualat. Veurem finalment cap a on es decanta aquesta balança.
A veure, és una mica el pla que segurament ja tenien previst.
Exacte.
Tots dos equips, no?
Sí, totalment.
Doncs això, minut 29, pràcticament 30, es complirà la primera mitja hora a Auckland, a Austràlia, aquestes semifinals entre Espanya i Suècia, 0-0. Marina, el dit, qualsevol cosa que passi, ens demanes pas, i cap a la mitja part connectarem amb l'Aleix Graell, que és l'enviat especial de RAC1 a Auckland. I ara, a aquesta hora, ho comentava abans d'anar a la publicitat, vull saludar el Tomàs Moré, que és cap de la Unitat de Cultura de la Ciberseguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia i moltes gràcies, Tomàs.
Hola, bon dia. Sentiu bé?
Sí, 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 sentiu bé. Tu amb nosaltres?
Perfecte.
Ho dèiem, segons un estudi del Ministeri de l'Interior, el 72% dels pederastes condemnats busquen les imatges dels menors a les xarxes. Per tant, no són imatges de pornografia o imatges eròtiques, sinó imatges penjades, doncs, per pares, tiets, padrins, a les seves pròpies xarxes socials. Primer de tot, senyor Moré, vostè què recomana a la gent del seu voltant? Com imagino que li deuen fer consultes sobre què puc penjar, què no puc penjar. Vostè, quina és les recomanacions que dona? Quines són?
Home, en general hem d'anar amb molta cura de com exposem la imatge dels nostres fills i filles a les xarxes, no? D'entrada, som molt curosos quan ens demanen informació personal de qualsevol tipus a l'escola, a moltes institucions, doncs també nosaltres hem de ser molt curosos la informació personal que podem arribar a donar amb imatges fetes per els mateixos mòbils o per una exposició de vídeo o coses així que fem a nivell, en teoria, privat, molt domèstic, però que a l'hora de la veritat possiblement se'ns escapa i es fa més públic del que voldríem, no? Mm-hmm. Llavors, és molt important respectar els drets dels nostres fills i, per tant, moltes exposicions que es podrien minimitzar, doncs, intentar, doncs, reflexionar una mica sobre què fem quan fem moltes fotos dels nostres fills amb edats que, evidentment, no tenen cap tipus de consciència de com els pot exposar en el futur, no? I això, des de menors que tenen mesos, que evidentment la família està molt contenta d'informar a tothom que hi ha un nounat, però clar, aquest nounat acaba tenint un fil de vida o una biografia tan extensa d'imatges que ni ell mateix serà conscient quan sigui gran que potser el minut a minut s'ha portat d'aquesta manera, no? I per tant són qüestions que s'han de vigilar perquè d'una manera podem generar problemes.
No? Per tant, la recomanació seria d'entrada directament no penjar fotos dels fills, fotos de menors a les xarxes, o hi ha maneres de fer-ho que minimitzin el risc?
Aviam, quan nosaltres fem una fotografia, potser diem, mira, quin castell de sorra més bonic que hem fet a la platja, no? I potser el més important no és la cara del nostre fill i el seu cos, sinó el castell, no? I per tant, possiblement tothom sap qui és el fill que fa el castell, i no cal que sigui evidenciat tot el cos sencer per poder ensenyar un castell, no? Vull dir, qüestions aquestes que són molt mínimes, eh? Per exemple, el meu fill s'està dutxant a la platja i s'està traient la sorra. Doncs bé, és evident que potser aquell moment es treurà el banyador i potser es netejarà. Cal fer fotografies d'això i exposar-les? Doncs possiblement podem mostrar que s'està dutxant d'esquena i no té cap tipus d'interès veure el seu cos nu sencer i exposar-lo en un Instagram, no? Doncs són qüestions aquestes que a vegades no hi caiem, el mal ús que en pot fer un padrastre, que el que farà simplement és comercialitzar-la, aquesta imatge, és a dir, l'agafarà, la manipularà i l'acabarà venent i en farà en traurà un rendiment econòmic, no? I per tant, el nostre fill, sense adonar-nos, hem pogut estar a la llista de milers i milers de fotografies que no hem pres consciència que simplement la nostra foto tan ben feta, amb tan bona exposició d'imatge i tan ben preparada, doncs pot formar part d'una llista, un catàleg pornogràfic.
Clar, aquí la pregunta, senyor Moré, és com pot ser que un padrastre pugui accedir a les fotos del meu fill, diguéssim, no? Perquè, per exemple, aquesta falsa sensació de seguretat de jo tinc el compte privat d'Instagram, per tant, ja d'entrada considero que aquí no pot entrar ningú, però clar, per altra banda, si jo suposo que en el meu entorn més proper, en el meu entorn de seguidors, no hi ha cap padrastre, parlant en plata, entengui'm la pregunta que li faig, és en quin moment les fotos del meu fill poden quedar exposades en aquest submón de la padrastra? Com poden arribar allà?
No, si tothom tingués un compte privat, evidentment seria molt més complexa. La veritat és que no és així, és a dir, moltes vegades tenim comptes privats, però acabem tinguent unes imatges que encara que durin 24 hores s'exposen obertament a tots els seguidors, poden capturar aquesta imatge, per tant poden reutilitzar-la, i molt sovint les mateixes imatges no són tan privades com ens semblen, perquè la mateixa imatge que potser hem passat per una xarxa social que en teoria és privada, potser també l'hem passat per un grup de WhatsApp, un grup de Telegram, que potser hi ha molts pares, que potser hi ha molts amics, moltes amigues, i sense adonar-se en aquest grup, doncs potser l'acaben compartint amb algú altre, perquè ningú els hi ha limitat que no puguin compartir-la, no? Molt sovint ens falta també com a famílies, com a pares o mares, explicar que som molt sensibles a aquest tema i que, no, evidentment, no volem que es comparteixin les imatges, però la mateixa sensibilitat ens faria també ser molt curosos en quines imatges ja compartiríem, no? Per tant, hi ha les dues vessants. La vessant de dir la xarxa social segurament és privada, però la sobreexposició d'imatges en aquestes xarxes socials també és important evitar-la. És a dir, reduir una mica la quantitat d'imatges que acabem compartint, perquè, no sé, fem el cas, si el meu fill està malalt, cal explicar a tothom que el meu fill està malalt, que fa una mala cara, que potser aquell dia no es troba gens bé. Doncs bé, és una imatge que podem evitar. No cal... Podem dir perfectament que el nostre fill està malament sense haver d'explicar-ho en una imatge, no? I moltes qüestions aquestes que tendim a sobreexposar massa...
Però a vegades ja no estan això, senyor Moré, a vegades també són fotos de la criatura doncs bufant les espelmes el dia del seu aniversari, per dir-ho així. I, per exemple, ara m'ha vingut al cap, hi ha pares que pengen fotos dels seus fills menors i el que fan és tapar-los la cara amb una emoticona, per exemple. Això és una possible solució? N'hi ha prou amb això? O tampoc evitem res d'aquesta manera?
Sí, el que passa que molt sovint, i molts de vosaltres que ens esteu escoltant tindreu grups de WhatsApp i veureu que per trobar un amic trobareu com a imatge principal d'aquell amic la imatge dels seus fills, no? I aquesta imatge es va actualitzant i es va posant en les seves històries diàries, no? Això en el WhatsApp, De fet, és bastant comú, en unes certes edats, que la imatge identificativa d'un pare o d'un company de feina sigui els seus fills, d'acord? No sigui la imatge d'aquesta persona, sinó exposa els seus fills. Llavors, a vegades ens fa molta gràcia una imatge, perquè aquest moment és el moment que vivim, però potser aquella imatge fora de context de l'estiu, fora del context de la festa, fora del context de l'aniversari, doncs potser ja no té sentit, no? I llavors aquella imatge ja l'ha capturat algú, perquè ens té agregats, simplement ens té agregats com a seguidors o com a amics o com a companys, i evidentment es pot utilitzar aquella imatge fàcilment. Però evidentment sí, posar-hi limitacions com pixelar una imatge o ser més divertits, no? A vegades simplement podem amagar les cares, no cal simplement mostrar cares, no? És a dir, podem fer fotos que mostrin parts del nostre cos sense que es posem necessàriament tota la cara, no? I això també ens ajuda.
Senyor Morell, li puc demanar, per favor, no, és minúscul, però més que ara per si algú a casa li està molestant el so, si es pot apartar una mica del campanar, perquè hi ha les campanes, hi ha la criden a missa, no sé si està a algun lloc de festa major.
No, disculpeu, però és l'hora de la missa, suposo. Sí, sí.
No, és només si podia separar una mica, ja està. Hi ha alguna edat dels menors exposats a xarxes a les que... alguna edat més delicada, és a dir, alguna edat en la que precisament els pedrastes busquin més, algunes edats, no sé, de més petits, per dir-ho alguna, menors de 5 o majors de 10 o entre 5 i 10, vull dir, no sé si hi ha edats concretes o aquí els pedrastes no fan distinció en aquest sentit.
No tinc tant aquesta informació, però jo diria que totes les edats són, diguem-ne, buscades, eh? No hi ha, diguem-ne, cap tipus de limitació. A vegades busquen simplement cossos nus, cossos de menors, encara que siguin nadons, que poden interessar en aquest tipus de persones o que l'únic que tenen aquesta malaltia, no? Uh-huh. I d'una manera, clar, potser a vegades pensem més en la sexualització que podem fer amb unes altres edats, quan comencen a canviar una mica el cos, però la veritat és que els pedrastes es fixen totes les fotos, es fixen tot tipus de fotos.
Per tant,
que sí que és diferent és també la visió que tenen els nostres fills amb unes certes edats, que evidentment fins a una certa edat no tenen vergonya de sortir en cap fotografia, al contrari, que s'exposen molt fàcilment, però a partir d'una certa edat sí que els nostres fills solen demanar-nos que no li fem fotos, no? I llavors aquest dret que tenen a dir-nos no volem que facin una foto, no volem que en aquest moment me la facis, que em trobo amb lleganyes, em trobo mal dia, doncs també els pares hem d'intentar ser curosos i dir, escolta'm, doncs no hi ha foto, no hi ha foto. No forcem coses perquè els nostres fills sí que són molt conscients d'una certa edat que no volen ser sobreexposats, no? I aquest element de vergonya que potser apareix a partir dels 7 o 8 anys, abans és més difícil, doncs cal tenir-ho molt en compte també perquè no volem tampoc que se'ns posin en contra, no? Uh-huh. De fet, a vegades la privadesa amb les preadolescents és més sensible que els propis pares. Acaben veient la necessitat de no sortir a tot arreu i llavors respectar això, no? És a dir, també a les escoles, a l'hora de fer activitats, doncs, bé, intentem reflectir l'activitat, no reflectir les cares de qui fa l'activitat, no? I això és un dels eixos que els pares tenim excessivament posats a voler demostrar que el meu fill era allà, no?
Sí.
I, en canvi, potser més interessant és l'activitat que han fet.
Ara, senyor Moré, vostè just deia a les escoles, per exemple, i fa pocs minuts la policia espanyola ha penjat una imatge a xarxes d'un nadó, un nen molt petit, vestit de policia per celebrar precisament aquest 15 d'agost. Per tant, m'imagino que la mateixa crida que fa vostè cap a les escoles i cap als pares de responsabilitat, als òrgans públics, tres quarts del mateix o molt més, no?
Sí, efectivament. És a dir, hi ha un sobreabús dels cossos dels nens i, evidentment, o bé per ideologia o bé per corporativisme, doncs ens agrada veure la joventut, ens agrada veure el futur, no? I per tant s'acaba utilitzant excessivament aquests cossos, no? I també hi ha aspectes de violència, eh? També cal dir-ho, que em sembla que aquesta trobada o aquesta trucada també venia arrel de l'espionatge una mica a partir de càmeres amagades, doncs que també és un element a tenir en compte dels pedrastes, és a dir, que a l'hora d'obtenir informació no només ho tenen de les xarxes, sinó també la poden gravar simplement, doncs, utilitzant...
Clar, això el problema, senyor Morés, que és completament incontrolable. Clar, el cas que explicàvem ahir de Palamós, en què un home anava amb una càmera que era de la mida d'un gra d'arròs i que estava gravant dues criatures que s'estaven banyant petites despullats a la platja de Palamós. Clar, això és que és incontrolable i sort que el va enxampar l'avi.
Sí, això pot passar en una platja, pot passar en un hotel privat, pot passar, no sé, qualsevol càmping, no? Per tant, els pedrastes de llocs on de generar imatges d'aquest tipus és immens. No només busquen les xarxes socials, sinó qui busca informació, busca imatges d'aquest tipus, en pot trobar arreu, no? Per tant, els pares hem de ser conscients també de quins llocs exposem els cossos dels nostres fills, els nostres, si hi ha unes normatives específiques que eviten l'ús de mòbils, que eviten l'ús de dispositius en aquests llocs. També és interessant que apareguin, no sé, espais que d'una manera la gent es responsabilitza a no gravar, a no treure fotografies, no? A poder estar tranquil, que pots estar en una platja tranquil·lament, que la gent no anirà amb una càmera de fotos o no anirà amb un mòbil. Doncs, bueno, qüestions aquestes són qüestions que hem d'anar evolucionant per ser més respectuosos, tenint en general amb l'imatge dels Mossos.
Absolutament. Senyor Moré, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada del món RAC1.
A vosaltres, per preguntar-me. Bon dia.
Carla, abans fora de micròfon a la publicitat has dit una frase que jo crec que resumeix molt tot plegat.
No, que a més a més hi ha una cosa de fons que abans no hem dit, no? Que és que els nens no són propietat dels seus pares i ells no han decidit estar a les xarxes, no? I segurament no hi pensem perquè com que els hem fet nosaltres, no? I són els nostres fills, doncs els poses allà una mica, però clar, no poden dir, escolta, sí, em sembla bé o no em sembla bé, i a mi em sembla que en fi, que ells també segurament tindran alguna cosa a dir sobre les seves pròpies fotografies que es pengen a les xarxes.
No, és per això, llavors, sí que... Però jo, en el fons, tampoc criminalitzaré o puc entendre un pare que vulgui compartir amb el seu entorn, amb els seus amics, doncs, sí, el nen, el que fa, la seva criatura, perquè és el que dèiem, no? En el fons, ostres, és part de la gràcia de les xarxes socials. I això és una cosa que no hem d'encarar com un problema, sinó hem d'encarar d'una forma responsable. I hi ha moltes formes de forma responsable fer això. Per exemple, comentàvem ara, ostres, potser en lloc d'enviar la fotografia en el grup de WhatsApp de pares i deixar-la allà penjada, que qualsevol pare pot tenir-la, enviem-la per WhatsApp com una fotografia d'aquestes momentànies. La compartim igual, tothom la veu igual, però la gent la veu un moment, no pot fer captura, desapareix i ja està. Per tant, WhatsApp mateix et dona la possibilitat. Instagram mateix, doncs mira, si tens el perfil privat i ho penges a una story, doncs home, estàs limitant bastant el que es pugui fer. Ho comentava l'expert també, no?
Sí.
Bueno, perfils privats no són el problema tant. Per tant, bé, si el tens privat i ho penges a una story, no és tant problema. Per
I
tant,
sobretot evitar també, com comentava el senyor Moreda, si podem evitar el màxim possible que se li vegi la cara. Correcte. Si pots fer la criatura, doncs, d'esquena, per exemple.
O també fer moltes coses, per exemple, això que comentàvem, no? Tu no ets propietat del nen, evidentment, i per tant tampoc de la seva imatge. Hi ha molts pares que això és de forma molt irresponsable, creen el perfil del nen. Mm-hmm. És a dir, hi ha bebès que tenen perfil propi. Això sí que és una cosa més responsable. No estàs penja-ho amb el teu propi perfil, en tot cas, no ho fas amb un perfil de nen. Sí que hi ha temes, coses que poden fer els pares en aquest sentit per fer de forma més responsable aquesta petita exposició.
Per cert, un moment, Ferran, allò, ho acabem de saber, un tren Talgo sense passatgers, portant, sense passatgers, ha descarrilat a Sitges, com dèiem, el tren anava buit, no hi ha ferits, però sí que a aquesta hora la circulació està interrompuda entre les estacions de Garraf i Vilanova i la Geltrú. Afecta R2 Sud, R12, 13, 15, 16, 17 i llarga distància per aquest descarrilament a Sitges. Ara de seguida t'escoltem, Ferran, però Marina... s'acaba tot just d'acabar la primera part d'aquestes semifinals entre Espanya i Suècia, eh?
Sí, fa uns minuts, fa res, pocs minuts hem tingut la primera ocasió més clara per Suècia. Ha sigut un remat justament de la blaugrana Rolfo, que juga amb Suècia, i ha sigut el primer remat a porteria de Suècia. A Espanya n'està tenint algunes, però li falta concretar, acabar bé les jugades, i també és cert que Suècia fins ara ha estat molt sòlida defensivament, per tant, ara que les jugadores ja marxen cap al vestuari, i veurem com continua aquesta segona part d'aquestes semifinals.
Anem cap a Auckland, Aleix Graells, mitja part, ens explicava la Marina, 0-0. Com has vist aquesta primera part?
Doncs el que hem pogut veure aquí a Auckland és que Espanya posa les ganes, ho intenta i arriba, no remata, i Suècia remata les ocasions. El perill torna a arribar pel joc aeri, l'alçada, els centímetres, la força física de l'equip suec, de moment s'està imposant a l'àrea, ha hagut de sortir Catacoll, la portera del Barça, a salvar l'ocasió de Fridolina Rolfo, però també a salvar un parell de corners amb els punys. Recordem que Catacoll no és que sigui especialment alta, i ara m'estàvem comprovant les dades i fa 1,70. Llavors, el perill arriba per aquesta banda. Paper discret de moment d'Alexia en aquesta primera part. Les sueques molt, molt concentrades, molt juntes les línies, defensen a mig camp, pressionen, mosseguen, i Espanya que no troba el camí. I quan ho troba, passa per les botes Taitana, bon matí.
Ara veiem, Aleix, imatges de televisió, les que ofereix Televisió Espanyola, que està fent el partit en directe. Veiem bastanta afició de la selecció espanyola, oi? Pot ser? O majoritàriament és sueca? O com està l'ambient a les grades?
Ara mateix, aquí a l'Auckland, al Eden Park, el que veiem és que hi ha bosses de afició sueca, perquè el groc es veu moltíssim, i sí que és veritat que l'afició espanyola és més sorollosa. Sabem que les famílies que estan aquí veient el partit els agrada animar, sabem que criden, i de tant en tant els càntics que sentim bàsicament són els seus.
Estadi ple a vessar, eh, Aleix?
Estadi ple a vessar, aquest estadi té una capacitat de gairebé 45.000 persones. Ara ens donaran la xifra d'aquí poc, a la mitja part, veurem, però s'espera un ple absolut, similar al dia de la inauguració, el primer partit que va jugar en aquest mateix camp a Noruega i Nova Zelanda, una de les anfitriones.
Doncs Aleix, estem molt pendents. Qualsevol cosa ens demanes pas, i també la Marina des d'aquí a l'estudi. Ha acabat la primera part de les semifinals del Mundial, Mundial Femení de Futbol. Espanya-Suècia, de moment 0-0 al marcador. Per cert, d'aquí menys de 48 hores comença la sessió de constitució de les Corts. Crec que mai abans havia generat tant interès una sessió de constitució de les Corts, i a més és que pinta, aviam com ho veieu vosaltres, que serà bastant apassionant. Tindrà un punt de trepidant i tindrà un punt de recompte de nit electoral, perquè, clar, Junts sembla que té molt clar que farà suar de valent a Pedro Sánchez, i ha dit que convocarà la reunió, la Junta Extraordinària, el dijous al matí, i que serà allà on es prendrà la decisió definitiva d'una votació que començarà pocs minuts després, a les 8 del matí de la reunió, i la votació és a les 10. Ara vull que ho comenteu amb l'Aleix Ràmia, el Ferran Caballero, la Carla Torró, però serà d'aquí uns moments. Pausa molt curta i tornem.
Comença l'estalvi per la teulada. Contracta la teva instal·lació fotovoltaica amb Solideo abans del 31 d'agost i et regalem 250 euros en la teva bateria virtual. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, ja et coixàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26 de febrer de 1988.
I el número de la sort, el...
1.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
A veure, Ferran, comencem per tu. Ostres, aquí menys de 48 hores, constitució de les Corts, i el que dèiem, tot apunta que es decidirà tot a última hora.
Sí, bueno, és que aquests pactes, sobretot amb Junts, no? Ara nosaltres estem sempre pendents de Junts, a veure què farà Junts, però perquè no sembla que hi hagi oferta ni novetat. Jo veig la dreta espanyola molt convençuda que Pedro Sánchez ja ho té pactat des de fa molt temps, i veig l'esquerra espanyola molt tranquil·la, I no ho acabo d'entendre, perquè jo no veig cap proposta seriosa, cap proposta de canvi important que Junts pugui acceptar davant del seu electorat per donar suport al PSOE. I això ho anirem veient. Ara jo no sé com es pot resoldre la constitució del Parlament i la constitució de la Mesa i aquestes coses. Això ja és una qüestió gairebé tècnica i que no m'hi fico, però políticament és un moment molt, molt difícil, no?
És que tu has dit la paraula tècnica. Jo crec que normalment justament la constitució de la Mesa no en parlàvem tant, no? I tu ara, Sergi, quan deies, no sé si alguna vegada havíem dit tant pendents de la Mesa, no, perquè era com una cosa molt més tècnica, més de calaix, de com s'ho repartien en el camí cap a la investidura, no? En aquest cas la cosa està tan apretada que la constitució de la Mesa és molt important, perquè ens donarà moltes pistes precisament del que pot passar, no? I a més perquè la constitució de la Mesa, no la constitució sinó la Mesa en si, és molt important perquè marca els tempos, i això en fi, et dona un poder, no? No només perquè tu una vegada pots vetar o no vetar comissions d'investigació, pots accelerar o no accelerar terminis, vull dir que pots tenir el tempo del control polític una vegada queda constituïda aquesta mesa, no? I jo crec que tu ara deies, no tenim de moment ni oferta ni novetat. Jo no ho sé, jo el que sí que veig és que s'estan filtrant poques coses. No tinc clar si estan, què està passant de fons. Moltes vegades penso que justament quan no es filtren determinades coses i no es diuen determinades coses, pot ser que efectivament no estigui passant res, o pot ser que estiguin passant coses serioses. Sí, perquè normalment quan han passat coses serioses no s'han estat publicitant, no? I en aquest sentit sí que em sembla important l'últim, no sé si l'últim tuit, però el tuit de Puigdemont, justament, que clarament vol portar al límit la negociació, perquè si no, no s'explica d'una altra manera el moviment de Junts, que el mateix matí de la Constitució de la Mesa estarà pendent de dir què fa amb els seus vots.
Això, la pregunta és, per part de Junts, estratègia, o és que realment encara no tenen decidit què faran?
Personal, no sé si voleu dir-vos, jo crec que clarament és un missatge, és estratègia, no? Vull dir, tu pots llançar un missatge que és, depens de mi. I depens de mi fins a l'últim moment. Aquí sí que és veritat que també, en fi, jugues més en foc, perquè sí que hi ha algunes veus del PSOE que ja diuen, escolta, si amb això, que és una votació, un acord que normalment era gairebé tècnic, molt més fàcil, estem així, imagina't després, ja no només per la investidura, sinó si arribes a pactar el que et pot esperar a cada votació. Però que clarament Junts això ho podria decidir, no sé, demà al matí, demà a la tarda, ho decideix el mateix matí, perquè també és una manera de deixar clar que els seus vots poden ser imprescindibles, no?
Aleix. Sí, a veure, és evident que hi pot haver un punt de, ostres, a veure què fem, fins a l'últim moment ho anem decidint, no? Però sí que hi ha una part estratègica en aquest sentit de fer un missatge, primer, evidentment, la pressió màxima cap al PSOE, és evident, d'escolta, tu potser donaves més per sentat, no?, amb aquest missatge de, no, que ve l'extrema dreta, per tant tothom ha donat-me suport, i això no ve de gratis, o en tot cas, posar també el PSOE contra les cordes en aquest sentit, de dir, escolta, la decisió de si l'extrema dreta entra o no és decisió de tots dos. Si al final no surt aquesta negociació és perquè tots dos hem negociat o no hem arribat a una resolució de negociació, no? Per tant, no és només que Junts ha permès un govern de dretes, però també és un missatge en general d'escolta, no som, tot i tenir pocs diputats perquè és allò la major del Congrés, estem aquí i representem. Jo crec que també és una pressió també no només contra el PSOE, sinó també contra Esquerra, per exemple, d'escolta, els teus vots automàticament, tothom, allò que hi ha nit electoral, no? Tothom els posava en el bloc del PSOE sense cap mena de pacte i abans que res ja se situaven allà a favor, i en canvi els de Junts tothom dubtava, no? Per tant, aquest fer-se valer com un partit, allò, tot i ser un partit només allò, a Catalunya, tenir un pes estatal, crec que és aquesta posició de poder que, des de l'últim moment, es voldrà jugar. És una bona estratègia en aquest sentit per estar a les portades.
Sí, jo crec que Junts realment és que li interessa també electoralment, per dir-ho així, o li interessa de cara al seu electorat allargar al màxim possible la negociació precisament per això que comentava ara l'Aleix, no? que és no vendre's gratuïtament al PSOE. O sigui, ha de deixar molt clar que ha d'aconseguir alguna cosa. Ho ha de deixar molt clar que està molt disposat a lluitar fins a l'últim moment, que no és... També perquè, de fet, o sigui, a Catalunya Junts ha perdut molt de pes, l'està recuperant gràcies a aquestes eleccions a l'Estat, i de cara, diríem, a la seva pugna per liderar l'espai independentista i per governar Catalunya amb Esquerra, ha de marcar un perfil propi que jo crec que en els últims anys havia anat quedat diluït, sobretot en l'eix, per dir-ho així, ideològic, més que en el de lideratge. No?
Això és, de fet, al llarg de tot el procés i en les relacions Catalunya-Espanya hem anat veient aquesta doble lectura, no? El que és la pugna interna a Catalunya i el que són les relacions amb el partit que governa l'Estat, no? Jo crec que sí que és molt evident que en les relacions internes a Catalunya tornem a trobar-nos en un moment en què es fa molt evident aquesta cosa del relat de portes en fora. De fet, Esquerra Republicana ha tornat a pujar el preu, no?, del seu suport, perquè són conscients que Junts els pot menjar terreny, i mateix salten de nou amb aquesta idea, no?, de no català al Congrés, comissió d'investigació de Pegasus i un esbós de la llei d'amnistia, i és evident que Junts ha de jugar amb aquesta idea de nosaltres la portem fins al final. El que passa que jo crec que hi ha una cosa que és el que passa de portes enfora i una altra cosa el que està passant de fons. Jo crec que és rellevant que Puigdemont ahir fes el tuit que fa, perquè és evident que Junts no donarà els seus vots gratis i que, de fet, ha de posar un preu elevat perquè... En fi, jo veig difícil el pacte, pensant en la investidura. Però, en tot cas, Puigdemont podia fer dues coses. Podia dir en públic, no, autodeterminació, amnistia, posat, no?, totes les condicions altíssimes, o podia fer el missatge que va fer a xarxes, que era un missatge on es deia molt més paciència, perseverança, i una paraula que a mi em va semblar molt important, perspectiva. I em sembla un missatge important cap a dins i cap a fora. Un missatge important cap al PSOE i cap al partit amb el que ha de pactar, i un missatge important també cap als seus, perquè internament el partit té també, evidentment, les seves disputes, i aquí es posa nerviós davant de la possibilitat de no arribar
a cap pacte, no? Però, en fi, jo crec que sí que el que passi en la Constitució de la Mesa ens donarà moltes pistes del que pugui ser la investidura. I em sembla molt important, només per tancar, Sergi, que les veus que comencem a sentir aquesta hora, i tu fa poques estones has posat un tall de veu de... era representant d'Esquerra Unida, perdó, sí. Ara no recordo. Sí, sí. Vull dir que també em sembla molt important totes les veus que, a micròfon obert, comencem sí. a escoltar en les últimes hores. I el nom de Francina Armengol s'havia anat deixant caure molt més per darrere, i ara li posa veu una persona que pot tenir molt més coneixement del que està passant. I un nom com el de Francina Armengol és un nom que pot ser un perfil amable per... jo no penso només a Catalunya, per als partits més sobiranistes, nacionalistes.
O sigui, Francina Armengol podria ser un perfil, coincidiu, Aleix i Ferran, que puguin comprar... amb menys mala cara, per dir-ho així, des de partits independentistes?
Oh, evidentment no és casual. Evidentment és un nom buscat, un nom això que com escoltàvem, no? Tant des d'un sector més de Podem, etc., doncs t'acceptaran, estan acostumats a treballar-hi, estan acostumats, i pacten bé, i tractaran bé, i per altra banda, doncs des de diferents moviments nacionalistes, també podran...